A Catalunya Música, notes de clàssica. Cada nit, de 10 a 11, repassem l'actualitat musical del nostre país a les notes de clàssica. Notes de clàssica, un programa informatiu de Catalunya Música realitzat i presentat per Albert Torrents. I aquesta nit...
Aquesta nit de dimecres la començarem parlant de música contemporània a propòsit del 10è aniversari del cicle Nous Repertoris de Compositors Catalans Contemporanis. Enguany aquest aniversari se celebra amb dues propostes, la primera demà mateix en forma d'una audició comentada a càrrec de Jesús Rodríguez Pico. Ens ho explicarà en tot detall la presidenta del Gremi d'Editorials de Música de Catalunya, Elisenda Climent. Seguirem desplaçant-nos fins al Palau de la Música, on ahir es van presentar dos cicles de concerts, d'una banda cambra, coral, i de l'altra el que protagonitza cada any l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra a l'escenari del Petit Palau. Sentirem extractes del que hi van dir Jordi Casas, Daniel Mestre i Gerard Claret. I acabarem amb un reportatge que ha preparat Mònica Pagès a partir de les activitats de la Fundació per a la Música Ibèrica, una fundació ubicada a la ciutat de Nova York i que dirigeix el musicòleg Antoni Pisà. Aquestes són les tres propostes per aquesta nit a les Notes de Clàssica.
Notes de Clàssica, l'informatiu musical de Catalunya Música.
Dijous d'aquesta setmana tindrà lloc el primer de dos actes que ha organitzat el Gremi d'Editorials de Música de Catalunya en el marc del cicle Nous Repertoris, que enguany, a més, arriba al 10è aniversari. Per comentar doncs, tots aquests titulars, aquesta nit hem trucat a Elisenda Climent, que és la presidenta del Gremi d'Editorials de Música de Catalunya i que ens atén ja per telèfon. Senyora Climent, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Parlem, doncs, a propòsit d'aquests dos actes que s'han programat pels pròxims dies, el primer, aquest dijous d'aquesta setmana, dia 26, per celebrar aquest 10è aniversari del cicle Nous Repertoris. A mi m'agradaria, abans d'entrar en matèria i de comentar aquest acte, doncs, que ens comentés una mica, fes balanç d'aquests 10 anys de Nous Repertoris i, a partir d'aquest aniversari, recordar una mica com va néixer aquesta iniciativa i qui l'organitza, qui és aquest Gremi d'Editorials de Música de Catalunya que vostè presideix.
A veure, començaré explicant doncs, que el Gremi d'Editorials de Música de Catalunya es va crear doncs, fa uns 6 anys o 7 i té una mica la funció d'unificar esforços per la promoció dels repertoris que els 5 editors que formem aquest gremi doncs, tinguem una mica més de força doncs, per fer promoció. I arran d'això, ja amb anterioritat havíem celebrat concerts, però vam creure doncs, que era molt important que fos el gremi qui recollís aquesta torxa de continuar aquest cicle de concerts que ja l'havíem iniciat concretament a la nostra editorial. Però bueno, la finalitat, la primordial i la que ha continuat ha sigut poder apretar que perquè s'escoltessin les obres que tenim els editors, les que doncs, ens costen esforç per editar i per divulgar. Llavors només cal que arribin a l'intèrpret i que l'intèrpret les faci sonar. I aquesta és una, vaja, la finalitat primera. Al llarg d'aquests 10 anys, jo en dic que hem estat picant pedra perquè la música contemporània sempre ha estat rebutjada sobretot pels organitzadors de concerts, jo no m'atreveixo a dir pel públic perquè doncs, no sempre és el públic el que decideix no posar unes obres en un programa de concert, per tant són els organitzadors els que al llarg d'aquests 10 anys doncs, encara costa molt poder fer que aquestes obres dels nostres compositors sonin a les sales habitualment. Per tant, estem fent una cosa que no ens pertoca directament com a editors, però creiem que val la pena, i al llarg d'aquests 10 anys creiem que ha sigut molt positiu, doncs perquè hi ha hagut, hem anat creant un petit nucli de gent, dic petit perquè clar, els melòmens són molts, però la gent que està interessada en conèixer noves coses, el que fan la gent de casa, els compositors de casa, és reduïda, però sí que ha estat constant al llarg d'aquests 10 anys i ha anat creixent progressivament. Al llarg d'aquests 10 anys doncs, hem fet, d'aquestes 10 temporades, hem fet una mitjana de 6-7 concerts, algun any 8, algun any 5, on hem presentat doncs, quantitat d'obres de compositors catalans. El 99% de les obres que s'han presentat han estat de compositors catalans, i per tant ha sigut una mostra molt, molt pròpia, molt de casa, i que ha reportat grans i molt beneficioses sorpreses per la qualitat, perquè han sigut molt diverses, no ha sigut un estil únic de música contemporània difícil d'entendre, sinó que ha sigut molt, molt ampli, molt variat, de molts estils diferents, i que realment doncs, ha fet la major part dels concerts que s'han fet, la gent ha sortit sempre contentíssima.
Estem parlant a propòsit d'aquest cicle de nous repertoris amb motiu del 10è aniversari i de dos actes concretament, perquè no podem dir pròpiament, almenys el primer, que sigui un concert. Entrem en matèria, senyora Climent, i comenti'ns una mica aquest acte de dijous 26 de novembre que han titulat Generació 1959, Cruïlla d'Estils. Quina música s'hi podrà sentir i quin format tindrà l'acte?
A veure, començant pel principi, vam creure que al celebrar els nostres 10 anys de cicle havíem de fer també com una celebració que tingués més molt a veure amb els compositors. I se'ns va acudir que segurament que ara ja podem començar a fer algun resum del tipus de música que hem estat sentint. I de fet és una mica això. Vam escollir 4 compositors que feien, que celebraven el seu 50è aniversari aquest any 2009, per tal de que es pogués comparar com havien evolucionat cada un d'ells sent de la mateixa generació, del mateix entorn social, i una mica això és el que farà el Jesús Rodríguez Picó, que amb molt de criteri doncs, ha recollit informació de cada un d'ells, ha parlat amb cada un d'ells i ens prepararà un resum. No farà una anàlisi exhaustiva a fons de l'obra, però sí que les compararà el tipus d'obra, l'evolució que haurà fet cada un d'ells. S'escoltaran fragments d'obres més o menys significatives. Hi haurà imatges, també mirarem de posar imatges, de manera que la gent pugui conèixer la cara, pugui conèixer les edicions que s'han fet d'aquests compositors, i resulti sent una mica d'homenatge a tots els compositors que formen part dels nostres catàlegs, dels editors. Thank you.
Seguim parlant amb Elisenda Climent, la presidenta del Gremi d'Editorials de Música de Catalunya, a propòsit del 10è aniversari del cicle Nous Repertoris. Avancem una mica en el calendari, ens situem a dimarts 1 de desembre amb aquest segon acte, aquest sí, pròpiament, un concert que tindrà lloc al foyer del Gran Teatre del Liceu. Quins artistes interpretaran i quin repertori?
De fa uns quants anys hem tingut la inestimable col·laboració de l'orquestra de l'Acadèmia del Liceu, que s'ha brindat a participar en el nostre cicles, evidentment amb música sinfònica. I això ha sigut un pas molt important pel nostre cicle, perquè bàsicament era cambra el que ha estat sonant tots aquests anys, i de fa 3 o 4 anys o 5, ara no ho tinc aquí les dades, però l'orquestra ha ofert obra sinfònica. Aquest any estarà dirigida per el mestre Gerasim Voronkov i ens oferiran 5 obres de diferents compositors, per exemple, doncs, Jordi Cervelló, amb una obra molt suggerent que es diu 5 cops d'arc fonamentals, que és per orquestra de corda i, evidentment, doncs, es composa de les diferents maneres que es pot tocar l'instrument de corda, el gran detaché, marteler, detaché, etc., té diferents temps. Una obra d'Enric Morera, es diu Records campestres, que, evidentment, doncs, és un estil totalment diferent. Una peça de Pedro Pardo, que es diu Jota, així de senzilla. Algunes d'aquestes obres no són estrenes, però són obres poc conegudes, per tant són obres que ens poden obrir, ens poden conduir cap a noves propostes. Després hi ha una peça, una mena de divertiment que va fer el Jesús Rodríguez Picó, que es diu Quasi una polca, que és un intent de retornar una mica a un estil rítmic conegut, i fer una nova recreació. I una obra del compositor Chano Montes, que no és ben bé català, però sí que l'orquestració està proposada per Salvador Brotons, està feta per Salvador Brotons, que es diu Requiebro Andaluz. El concert, pretenem que sigui un concert, doncs, suggerent, molt variat, que entri fàcilment. Per tant, jo convidaria a tot tipus de públic que tingui ganes de deixar d'escoltar, ho diria més en positiu, de sentir noves coses, coses que no coneix, però que li poden reportar noves obertures en el camp del nostre sentit de la percepció musical.
Aquestes que hem repassat aquesta nit són les dues propostes per celebrar el 10è aniversari del cicle Nous Repertoris. Per acabar, senyora Climent, recordem 4 dades pràctiques per a la gent que es vulgui acostar a aquests concerts. On es fan, quin dia, a quina hora i si cal comprar entrada.
Mira, el dijous, aquest dijous, dia 26, que és aquesta conferència-concert que hem comentat, es farà a la Sala Montpou de la Seu d'Esgai de Barcelona, que és el Passeig de Colom número 6, és a les 8 del vespre i l'entrada és gratuïta. L'altre concert serà la setmana següent, el dimarts dia 1 de desembre, i aquest sí que es farà al foyer del Gran Teatre del Liceu, l'entrada és pel carrer Sant Pau número 7, també és a les 8 del vespre, i també l'entrada també és gratuïta, perquè el que volem és que molta gent vingui a sentir aquestes noves propostes i esperem a tothom que vulgui venir, serà molt benvingut i molt ben rebut.
Doncs estem segurs que seran molts els que s'acostaran al foyer del Gran Teatre del Liceu. En tot cas, nosaltres desitgem que vagin molt bé aquests 2 actes. Senyora Elisenda Climent, presidenta del Gremi d'Editorials de Música de Catalunya, gràcies per haver-nos atès i per haver-nos els presentat per les notes de clàssica.
Molt Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
D'aquí, adéu, bona nit.
A Catalunya Música, notes de clàssica. Guia d'orquestra. La temporada de l'OBC des dels primers faristols.
Aquesta setmana parlem de Ludwig van Beethoven.
I del concert per piano número 3.
Guia d'orquestra. Els dijous a les 11 de la nit i els diumenges a les 9 del matí a Catalunya Música. I sempre que vulguis per internet a catmusica.cat.
Ahir el Palau de la Música va acollir la presentació de la nova temporada de dos dels seus cicles habituals. Estem parlant de Cambra Coral, protagonitzat pel Cor de Cambra de la institució, i de la sèrie de concerts que cada any du a terme a l'escenari del Petit Palau l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ONCA. Per això, doncs, Jordi Casas i Daniel Mestre, director i director assistent, respectivament, del Cor de Cambra del Palau de la Música, i Gerard Claret, concertino i director de l'ONCA, van compareixer davant dels mitjans de comunicació per explicar amb tot detall el contingut dels programes que es podran sentir els pròxims mesos. A continuació, doncs, us n'oferim un repàs. Els dos cicles fan noves propostes eclèctiques i riques, així com sobretot un concert extraordinari en què totes dues formacions, el Cor de Cambra del Palau i l'ONCA, actuaran plegades. D'aquest concert, que tindrà lloc el 30 de gener, en parlarem més endavant. Ara, però, i seguint un ordre cronològic, comencem amb el primer concert del cicle Cambra Coral, que tindrà lloc dissabte 9 de gener a les 7 de la tarda i que dirigirà Daniel Mestre, que és el mateix que en descrivia el programa a la roda de premsa.
És un recorregut que s'inicia, doncs, amb l'òpera. És un programa, podríem dir-ne molt popular, un programa pensat per les masses, entre cometes, ja que iniciarem, per exemple, el concert amb el Va Pensiero, que és, sens dubte, el cor d'òpera, que té una transcendència més enllà de l'àmbit de l'òpera. Però també hi hem inclòs en aquest programa obres potser no tan conegudes, sí d'òperes molt populars com la Flauta Màgica, però no és tan conegut potser el cor de l'Oisis Undosiris, un cor realment magnífic que cantaran els homes. Com a contrapeu farem el cor de les cigarreres de Carmen, de Bizet, que cantaran les noies, i un altre cor que segur que heu sentit mil vegades en molts casaments és, sens dubte, el cor nupcial, el Treulich Geführt de Richard Wagner. Hem volgut també incloure en aquest programa un representant de l'opereta vienesa, del Fledermaus, In Feuersturm der Reben. No podria faltar tampoc la sarsuela, i potser el millor representant que tenim més proper és l'Amadeu Vives, amb un cor de Doña Francisquita. La sarsuela ens portarà, després ja ens portarà a l'altra part del concert, que és el musical, també amb exemples molt, molt, molt coneguts. Comencem amb l'Amèrica, de Leonard Bernstein, de Lloyd Webber, que potser un dels seus musicals més coneguts és el Fantasma de l'Òpera, i d'aquest musical us interpretarem una petita suite. El nostre compositor de musicals d'aquí a casa més popular, també més conegut, és l'Albert Guinovart, que a ell li vam encarregar una petita suite de musicals seus, i ens ha portat, doncs, dos números del Mar i Cel, també conegudíssims. I jo crec que acabem el concert ja amb un repte pel Cor de Cambra, que és, diguem, que arranjaments de música pop és una cosa que a nosaltres és una novetat pel Cor de Cambra, no deixa ser un repte, però jo crec que ens ho passarem prou bé tots plegats, i és una manera també de fer arribar aquest tipus de música, la música coral també, a tots els públics.
el segon concert del cicle del Cor de Cambra del Palau, cronològicament el tercer, de fet, si tenim en compte el concert extraordinari amb l'Onca, és el que va donar peu a una explicació més àmplia per part de Jordi Casas, director titular de la formació. El concert es farà el 27 de febrer, com tots a les 7 de la tarda, al Petit Palau, i el disseny del contingut respon a una de les voluntats bàsiques del cicle.
Difondre la música de cambra en base a la música coral, però al mateix temps també la nostra voluntat ha estat sempre, malgrat que teníem un pressupost molt reduït, doncs d'implicar algun músic, algun instrument, doncs per fer aquest tipus de música coral, per donar a entendre els lligams que pot tenir amb altres aspectes de la música. I així hem anat buscant la col·laboració algunes vegades d'un pianista, algunes vegades d'un clavecí, algunes vegades d'un arpa, d'una guitarra. Poques vegades hem pogut comptar amb conjunts instrumentals grans, i aquest any precisament hi ha una peculiaritat que fa molt de temps que jo portava al cap, que és la col·laboració amb els clarinets. Mozart escrivia arran dels nocturns de Mozart que els clarinets eren els instruments potser que conjuntaven millor amb les veus. Arran d'això, la meva idea va ser doncs de poder fer un concert combinant peces per veus i clarinets. I això em va donar fa molt de temps una idea, sentir a Suïssa unes obres de Jean Vinet, unes peces que es titulen Le Comptine de l'Oiselier, que van ser escrites per aquest compositor suís, que no és molt conegut, però és un compositor que va estudiar a Suïssa i després va introduir el mètode del Croce a Estats Units, va estar a Nova York, i es va retirar una altra vegada a Suïssa. Sobre uns textos de Jean Cuttat, que són cortetes, comptines seria una paraula difícil de traduir, seria com, no són rondalles, però són com aforismes, frases curtes, dites com adagis, de l'Oiselier, del senyor que tracta amb els ocells. Imaginem-nos com una espècie de papagueno, no?, de l'ocellaire. Els relats petits de l'ocellaire. I són unes petites històries, totes elles surrealistes, de traducció, on combinen la música d'un clarinet amb la música polifònica. I en segon lloc, sempre la voluntat que hi ha hagut en tots els cicles de cambra coral de que hi hagués presència de música catalana. En tots els cicles hi ha hagut un dels quatre concerts dedicat, si no íntegrament, si en la seva major part, a música catalana, des del primer any. No cal que recordi, l'any passat va ser precisament un concert d'homenatge a Montsalvatge i on, a més, el Cor de Cambra va encarregar una obra a Benet Casablanques, obra que va ser estrenada en aquest concert precisament. Tot el concert va ser dedicat a Montsalvatge i a Casablanques. Aquest any aquesta voluntat ha estat vehiculada a través d'un encàrrec a un compositor. Naturalment, tractant-se de clarinet i un compositor amb clarinet, la meva elecció no podia ser una altra que el Joan Albert Amargós, i el qual doncs va ser tan amable d'escoltar la meva petició i de prestar-s'hi de seguida, doncs, a escriure quatre peces, quatre petites peces, sobre textos del bestiari d'en Josep Carner, del príncep dels poetes catalans, amb col·laboració també d'un clarinetista que serà en Josep Fuster, el que ha tocat amb nosaltres. Per tant, tindrem dues estrenes, una estrena absoluta, obra d'encàrrec, aquest bestiari d'en Joan Albert Amargós, i després una altra que podríem dir reestrena, que és d'un compositor també català, però afincat a Estats Units, que és l'Albert Carbonell. L'Albert Carbonell va atendre una petició meva fa 2 anys per al Cor de Madrid per fer unes peces per 3 veus i 3 clarinets, en base que s'havien de fer els nocturns de Mozart, i com que la plantilla vocal instrumental per als nocturns de Mozart és aquesta, vam aprofitar per fer un encàrrec per aquesta mateixa plantilla. Aleshores, aquesta plantilla s'ha ampliat gràcies a la generositat de l'Albert Carbonell amb una quarta veu perquè puguin intervenir també els tenors. Originalment les veus eren sopranos, mezzosopranos i baixos, ha introduït la veu de tenor, amb la qual aquesta obra serà reestrenada, per dir-ho així, amb aquesta versió a 4 veus i 3 clarinets en aquest concert. Després hi haurà una serenata de Mozart per tres clarinets sols. El cor cantarem també dintre d'aquest concert, tindrà un caràcter com de miniatura. Totes les peces, la que dura més són els nocturns de Mozart, que cada un d'ells pot durar 2 minuts i mig, potser 3. O sigui, serà una superposició de peces molt curtetes. Després nosaltres, el cor de cambra, com a cor sol a capella, farem els quatrans falesaus, lligant amb aquest ambient suís que té aquest concert, amb la presència de Jean Vinet. Doncs els quatrans falesaus, que van ser uns textos de Rainer Maria Rilke, poeta nascut a Praga, on ell descriu el paisatge. Després també, en aquesta presència suïssa, no podia faltar un compositor suís per adopció, que és Igor Stravinsky. D'Igor Stravinsky farem també quatre miniaturetes, que són Les Versets du Chat, les cançons de Bressol del Gat, sobre quatre poemes de Ramus. Aquestes peces estan escrites per tres clarinets i una veu de mezzo-soprano, i són quatre peces que les quatre duren 5 minuts. Oh, it's the month of May, when merry lads are playing, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la. Now is the month of May, when merry lads are playing, fa-la-la-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la.
El cicle Cambra Coral tancarà temporada dissabte 17 d'abril amb un concert titulat Madrigals del Renaixement, que a la roda de premsa també va presentar Jordi Casas, que en serà el director.
Feia molt de temps que el cor de cambra no cantava Madrigals del Renaixement. Lo dels Madrigals del Renaixement és un gènere que últimament ha caigut en mans d'especialistes, aquests grups doncs, de música antiga, que són molt poca gent, instruments selectes i tal, que jo crec que, si ens fixem en tal com s'interpretaven a la història, és la versió més fidel. Però, en canvi, jo penso que aquesta música té un gran poder de comunicació, té una gran bellesa, i que és una llàstima que la deixem de cantar. I, per tant, aquest concert del cor de cambra serà una espècie com de reacció. Farem música del Renaixement, però amb un cor gran, i a mi se'm va acudir, doncs, en una època que tots maldem perquè Europa estigui unida, que busquem factors de comú i estem buscant aquesta Unió Europea, d'una manera sense premeditació, sense voler-ho, la música feia l'autèntica Unió Europea al segle XVI. Era una unitat d'estil, una unitat de llenguatge que feia que tothom estés a prop. O sigui que penso que aquesta Unió Europea que estem empaitant estèticament al segle XVI és una cosa evident, i m'agradarà posar-ho de manifest buscant madrigals on textos anglesos, textos italians estan musicats per autors anglesos, etc.
Com a frontissa i element comú dels dos cicles de concerts que es van presentar ahir al Palau, el Cor de Cambra i l'ONCA han programat un concert extraordinari que tindrà lloc dissabte 30 de gener, en què col·laboraran totes dues formacions que interpretaran un programa format exclusivament per obres de Wolfgang Amadeus Mozart. Els comentaris que sentirem a l'entorn d'aquesta audició també són a càrrec de Jordi Casas, que va situar cronològicament el concert com el segon del cicle.
El segon concert que té lloc a finals de gener és aquest concert que fem conjuntament amb l'Orquestra d'Andorra, amb la que ens lliga doncs, una gran tradició des del primer any d'existència del Cor de Cambra. Ja vam anar a cantar a Andorra en un festival invitats gentilment per el Gerard Claret, i la nostra història ha estat farcida de col·laboracions, però aquesta és la primera vegada que ho fem dintre del nostre cicle oficial, el qual és un plaer. La idea va ser doncs, de fer una missa amb la seva autenticitat litúrgica. El que passa és que el problema de la participació de violes o no violes van interferir potser la presència d'algun motet, i finalment el concert serà tot dedicat a Mozart, naturalment, però començarem amb un Tedeum, que va ser, parlant d'allò de nens prodigis, va ser escrit quan Mozart tenia 13 anys, i la missa doncs, ja era bastant més gran, només en tenia 17, la missa aquesta, in honorem Santissima Trinitatis. Entremig farem una cosa que era molt usual a la seva època, que li agradava molt al cardenal Coloredo, que era el jefe de Mozart. Farem la pràctica que se n'hi diu la sonata a l'epístola, que és entre el Glòria i el Credo. En el moment que es llegia l'epístola hi havia una sonata instrumental per dos violins i orgue obligat. Thank you.
La descripció dels concerts del cicle Cambra Coral que hem seguit fins ara va ocupar, com hem vist, la majoria de la presentació que va tenir lloc ahir al Palau. Prèviament, però, Gerard Claret havia parlat de les tres propostes de l'ONCA. La primera, el 18 de febrer, amb obres de compositors nòrdics. La segona, el 25 de març, amb la col·laboració del solista de trompa David Rossell per un programa que inclou obres de Mendelssohn i Mozart. I tancarà el cicle, el 29 d'abril, un concert molt singular en col·laboració amb l'Escena Nacional d'Andorra, una versió dramatitzada i coreografiada de les quatre estacions de Vivaldi. Claret s'hi va referir amb aquestes paraules.
Quatre etapes de la vida de Vivaldi, per una part. Això seria el text, que és el text que ha dramatitzat l'Aina Tour, basant-se també en Vivaldi va escriure uns sonets sobre la mateixa partitura, explicant exactament cada frase musical a què corresponia, des del punt de vista tan descriptiu com les quatre estacions. El Miquel Desclot va fer la traducció d'aquest text, el va adaptar. L'Aina Tour ha fet una dramatització basant-se també en dades bibliogràfiques de la vida de Vivaldi. Llavors fem, per una part, un itinerari amb quatre etapes de la vida de Vivaldi, com les quatre estacions, i al mateix temps el Toni Gómez, amb la dansa, el que fa és intentar transmetre quines sensacions ens poden fer arribar, quines sensacions podem viure durant les diferents estacions de l'any. O sigui, ell ha treballat també amb uns haikus japonesos sobre les quatre estacions, i llavors és una mica aquesta visió, diguem, de la música de les quatre estacions de Vivaldi, un bailarí que ens farà, ens transmetrà sensacions especials que podem sentir durant les quatre estacions, i al mateix temps aquest passeig per la vida de Vivaldi.
Fins aquí, doncs, el repàs del més destacat del que es va explicar ahir al Palau de la Música en la presentació dels cicles del Cor de Cambra del Palau i de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra. La primera cita, doncs, us ho recordem, és dissabte 9 de gener. hem sentit els Tölzer Knabenchor i els solistes barrocs europeus dirigits per Gerhard Schmidt-Gaden interpretant el Te Deum en do major, número de catàleg 141 de Wolfgang Amadeus Mozart. Música com aquesta integrarà el programa del concert extraordinari que oferiran el Cor de Cambra del Palau de la Música i l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra dissabte 30 de gener.
Notes de clàssica. Catalunya Música.
A continuació, uns minuts per sentir les propostes de concert per demà dijous que, com cada nit, ens ha seleccionat Carmina Malagarriga.
L'agenda de Catalunya Música.
Fem ara un repàs de les activitats musicals previstes. Començarem amb un recital líric, Desig d'òpera, fragments d'òperes de Verdi, Bizet, Strauss i Mozart, entre d'altres, amb Natasha Tupin i Cristina Escolar, sopranos, Marta Valero, mezzosoprano, Carlos Cremades, tenor, Joan García Gomà, baríton i Joan Sebastià Colomer, baix, amb Elke San José, piano i la direcció de Guillem Peira. Serà a la Sala Gran del Teatre Gaudí, al carrer Sant Antoni Maria Claret, 120 de Barcelona, a les 6 de la tarda. 23è cicle del Conservatori de Terrassa. Alumnes guardonats amb premis d'honor en el concert de Santa Cecília. Es farà a 8:15 del vespre a l'Auditori Municipal de Terrassa. Segon premi per a joves cantants, Premis Fundació Balbi de l'Associació Catalana de Professors de Cant. Concert dels guanyadors, obres de Mozart, Schubert i Mompou, entre altres, amb Alba Bosch, soprano, i Francisco Fernández, tenor, amb el pianista Francisco Poyato. A l'Auditori Eduard Toldrà del Conservatori Municipal de Barcelona, a les 8 del vespre. També a les 8, al Museu de la Xocolata, al carrer Comerç 36 de Barcelona, un concert xocolatòria. Idea i coordinació Sergi Casademunt, en l'any Haydn de l'ESMUC. A 9:15 del vespre, a l'Auditori de Barcelona, hi actua l'Spanish Brass Lur Metalls, amb obres de Carter, Gúlia, Guinjoan i Montsalvatge, entre altres. El Tokyo String Quartet presenta un programa amb obres de Beethoven, Berg i Brahms a la sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana a 9:15 del vespre. També a 9:15 del vespre, al Palau de la Música Catalana, la Jong Filharmonia amb el Quarteto Quiroga, Darío Mariño, clarinet i la direcció de Manuel Valdivieso, amb el quintet per clarinet i corda Kehel 581 de Mozart i el concert per a clarinet i orquestra de Copland, dins el cicle El Primer Palau. I a 9:00 del vespre, el cicle Anna Ricci presenta el quartet de guitarres Càmera 21 a la Casa Orlandai, al carrer Jaume Piquet 23 de Barcelona, a 9:00 del vespre. Obres de Falla, Jiménez, Albéniz i Martín. Si voleu més informació, la podeu trobar a les nostres planes web, catmusica.cat i catclàssica.cat.
Notes de clàssica. L'actualitat musical a Catalunya Música.
La Foundation for Iberian Music és una entitat que es troba a Nova York i que té com a objectiu l'estudi i la difusió de la música dels països llatins i especialment de la música catalana. El musicòleg Antoni Pizà, professor de la City University de Nova York, la va crear fa més de 10 anys i des de llavors ofereix una plataforma molt important de projecció del nostre patrimoni als Estats Units i a tot el món. Ens ho explica Mònica Pagès en el següent reportatge.
La música catalana també arriba a Nova York. Ja fa quasi 20 anys que es va crear una fundació dependent de la City University de Nova York pensada per donar ressò de la nostra música a la ciutat dels gratacels. Es tracta de la Foundation for Iberian Music, la Fundació per la Música Ibèrica, que dirigeix des dels seus inicis el musicòleg d'origen mallorquí Antoni Pizà. una promoció de la nostra música que es realitza a través de diversos programes, tant d'investigació com d'organització de concerts i d'actes que donen a conèixer la nostra creació al públic d'aquesta metròpolis. El mateix Antoni Pizzà ens explica la motivació que té aquest organisme per fer que la música catalana i la sorgida d'altres parts de la península ibèrica es pugui sentir enmig de la hiperactivitat neoyorquina.
La Foundation for Iberian Music, la Fundació per la Música Ibèrica, és una institució integrada a la Universitat de Nova York, la City University, i els objectius són l'estudi musicològic i científic, per una banda, però també la difusió de la música ibèrica en tots els seus aspectes, tant popular com música clàssica, la música d'Hispanoamèrica i la música espanyola, portuguesa, catalana, naturalment, pels meus propis interessos, no? I aleshores és una institució que es va fundar l'any 2001, no? I pràcticament ja fa 10 anys, no? que estem funcionant, i amb bastant d'èxit, per cert. Fem moltíssimes activitats. Una de les línies d'activitats que fem són concerts, no? Una altra línia són simposis i presentacions de llibres, presentacions de CDs i pel·lícules, no? Tenim un premi, tenim un premi d'investigació que es diu Higini Anglès, que es dedica a la millor tesi doctoral de tema hispànic que fem aquí a la universitat, no? També cada any encarreguem una obra a un compositor i estrenem aquesta obra, no? I aleshores sí, tenim bastantes activitats.
La Foundation for Iberian Music, des de la seva seu a la City University de Nova York, esdevé un element imprescindible per interactuar amb d'altres institucions culturals del nostre país amb l'objectiu d'augmentar el seu ressò en l'oferta cultural inabastable que té Nova York.
Això és un punt molt important. Una de les funcions de la Fundació per la Música Ibèrica és servir d'allò que en els Estats Units a vegades en diuen un think tank, és a dir, un laboratori d'idees, un centre de dinamització cultural, no? I en aquest centre de dinamització cultural, en aquest cas dedicat a la música, òbviament, lo que sol passar és que un dels nostres papers a vegades és relacionar distintes institucions, i efectivament, per exemple, des de Catalunya, en moltes ocasions han tingut el suport de l'Institut Ramon Llull, no? I també la xarxa d'Institutos Cervantes arreu del món, però concretament en la seu d'aquí, no? De Nova York, no? I també amb les altres grans universitats i grans centres de recerca dels Estats Units i sobretot de Nova York, per exemple, el Brooklyn Academy of Music, el Lincoln Center, o sigui que una de les funcions que tenim nosaltres aquí és servir de pont entre totes les institucions catalanes, espanyoles, nord-americanes, no? I canalitzar totes les energies cap a l'estudi i la disseminació i difusió de la música ibèrica, no?
Les activitats de la Foundation for Iberian Music de Nova York són molt nombroses al llarg de l'any i aconsegueixen projectar diversos compositors catalans en la realitat musical dels Estats Units. El seu director, Antoni Pizzà, també ens ha explicat alguns dels concerts que han tingut lloc recentment i que estan programats per al 2010.
Precisament, mira, el dia 19 de novembre estrenarem una obra del compositor Antoni Parera Fons, que és un encàrrec que li va fer la Fundació, i és una obra per piano que es titula Mentum. I a més també presentarem un cicle de cançons que ell ha escrit per la soprano Isabel Rey, i la soprano Isabel Rey és aquí també, i que s'interpretaran aquesta música, no? L'obra que vam encarregar, que és per piano, i també aquest cicle de cançons amb Isabel Rey, la soprano, no? I també tenim altres activitats, també, per exemple, fa poc vam fer un seminari amb el professor Walter Clark, no?, que és un gran especialista en Albéniz, no?, i vam fer un seminari dedicat a les òperes d'Albéniz per celebrar, naturalment, ara és l'aniversari, no?, d'Albéniz. però vam dedicar aquest seminari, que això va ser ja una cosa una miqueta més acadèmica, no? Dedicats, diríem, aquest seminari ja va ser com una cosa no tant pel públic en general, sinó més bé pels especialistes, no? També tenim pel mes de febrer, no? Hem organitzat aquest retrat d'un compositor que es fa a Columbia University en el Miller Theater i que enguany està dedicat al compositor Benet Casablanques, no? I això ho hem fet des d'aquí, no?
La compositora Anna Cazurra ha estat una de les protagonistes de les activitats de la Foundation for Iberian Music. Gràcies a la difusió que realitza aquesta entitat, la música d'Anna Cazurra va formar part del recital que va oferir l'octubre passat el pianista Adam Kent al Carnegie Hall de Nova York, una fita en la trajectòria d'aquesta compositora que, sens dubte, marca història per ella i per la creació al nostre país en general. Anna Cazurra ens comenta aquell esdeveniment.
Bueno, aquest va ser un concert organitzat per la Fundació for Iberian Music de la Universitat de Nova York i el Consolat d'Espanya, al Carnegie Hall. I bueno, va tenir lloc el 8 d'octubre d'aquest any. Aquest concert, a veure, dins del programa hi havia música, era íntegrament música espanyola, i es deia la música espanyola a través dels segles. Llavors, bueno, va incloure obres de Montpou, Scarlatti, el Pare Soler, el Benis, Halfter i la meva obra. Llavors, bueno, dins del que, tenint en compte que l'oferta cultural d'una ciutat com la de Nova York, i més amb un auditori com el Carnegie Hall, és tan gran, aquell dia va haver-hi una gran acollida per part del públic, i això, bueno, nosaltres ho considerem com un gran èxit, perquè, en fi, omplir els auditoris en una ciutat com a Nova York no és fàcil. El concert en si va estar molt bé, o sigui, el pianista Adam Kent és un pianista brillant que va ser format a la Juilliard School i actualment treballa a la Manhattan School. Té una tècnica depuradíssima i sobretot és un pianista molt expressiu i apassionat, molt adequat per aquest tipus de repertori, sobretot el repertori que va molt vinculat al que és la música, diguem, dels nacionalismes, no? que aporten molt del folklore d'un país. Llavors ell, diguem que és un pianista enamorat de la música espanyola, i el que va fer és, bueno, pues això, un recorregut des de Scarlatti i a Tori Soler fins a l'actualitat. Bueno, va ser el concert en si va ser entranyable perquè, en fi, clar, és una ocasió excel·lent que tenir l'oportunitat que toquin en un concert com en un auditori com el Carnegie Hall.
Anna Cazurra també va destacar la repercussió que significa un concert com aquest del Carnegie Hall en el que es va interpretar la seva obra.
Evidentment les repercussions són molt grans perquè allà mateix a la sortida, pues clar, se t'apropa, hi ha públic de tota mena, hi ha públic que també és programador, i si realment ha estat una interpretació bona, la veritat és que et surten oportunitats aquell mateix dia, ja se't posen en contacte amb tu i a tu ofereixen oportunitats. Després també hi ha el fet de que té repercussió en premsa i en ràdio, i això també ajuda que la projecció i la divulgació sigui més gran, ja no només pel concert en si, sinó a través d'aquests mitjans de comunicació.
Una altra de les personalitats musicals del nostre país que viatjarà a Nova York gràcies a la tasca de la Foundation for Iberian Music és el compositor Benet Casablanques, a qui se li dedica el Composer Portrait, el retrat d'un compositor que cada any es presenta al Miller Theater de la Columbia University, un dels centres de referència en l'àmbit de la música composta als nostres dies. El concert monogràfic que se li dedica en aquest teatre de Nova York significa el reconeixement internacional a què aspira qualsevol compositor. El mateix Benet Casablanques ens ho explica.
Doncs em fa una il·lusió molt gran, com podeu imaginar, perquè la iniciativa d'Antoni Pizà, al capdavant de la seva fundació, i d'altres amics newyorquesos, molt destacadament la Marianne Newman, de presentar, diguem-ne, la meva música a la ciutat, va ser molt ben acollida de seguida pels responsables artístics del Miller's Theater, que es troba en la Columbia University, que és un dels centres importants de la ciutat en aquest moment, jo diria dels més relevants, tant amb la música contemporània com amb la música antiga i el que marxa una mica del repertori, diguem-ne, més habitual, simfònic, etc. Evidentment, doncs, bueno, la satisfacció també era que el director del Miller Theatre, George Steele, doncs, apostés per fer un monogràfic, doncs és molt, molt realment important, no? Perquè ells presenten la música del segle XX sempre en aquest format de composer portrait, és a dir, tot un concert dedicat a l'obra d'un compositor de diferents generacions, alguns són realment els mestres ja més destacats del segle XX, també hi ha autors més joves, i en aquest cas llavors això representa, doncs, que ofereixen en el públic realment una visió àmplia, no?, de la feina de cada compositor en concret, no? En el meu cas, això vam parlar-ho ja des del primer moment també amb Antoni Pissà, que ha fet un paper realment neuràlgic en fer que tot això sigui possible. Jo li estic amb ell realment molt agraït, jo ho coneixia ja per altres iniciatives prenes sempre d'entusiasme i energia desenvolupades en la seva fundació. Doncs vam pensar de seguida, doncs, en poder presentar el Hamlet, la versió, diguem-ne, camerística original, que havia estrenat aquí a Barcelona al Teatre Lliure, que es va presentar, a més a més, fa un any al Músic Verany de Viena. Vol dir que és una obra, doncs, que segueix una mica amb el seu periple, el periple internacional. Es va fer també amb la Simfònica la BBC, que això també va ser realment una fita important, a la qual va assistir precisament, va ser fantàstic, perquè a més va intervenir en la discussió prèvia el propi Toni Pissà. Doncs el fet de presentar-nos ara el Hamlet, llavors hi hauria també els New Epigrams, que van enregistrar la London Sinfonieta, i la petita música nocturna. I llavors la sorpresa va ser, i la satisfacció va ser molt gran per part meva, quan en George Steele i la gent del Miller em van encarregar una obra nova, que pogués ser estrena per l'ocasió, i aleshores s'estrenarà una obra que just acabo d'acabar, escrita també per l'Orquestra de Cambra, que es titula Four Darks in Red, que és el mateix nom d'una pintura de Marc Rothko, aquest pintor neoyorquí d'origen rus, l'obra del qual m'agrada moltíssim, i que també la concebeixo com un petit homenatge, doncs, a la ciutat que acull aquest monogràfic, i una mica, doncs, a la gent, doncs, que el fa possible. Evidentment, el fet de poder, doncs, tenir aquesta presència a la ciutat, tan important com Nova York, i el fet de poder-ho fer, doncs, amb una carta de presentació, músics tan estupendos com els que configuren el Perspectives Ensemble, a la seva directora, la Satu Mukmalyan, i també el director que portar endavant el concert, que és en Ángel Gil Ordóñez, doncs, a veure, doncs, jo penso que això, doncs, pot ser realment un punt important per la difusió d'aquesta música als Estats Units, no?
D'altra banda, hi ha músics històrics que també formen part de la memòria de la Foundation for Iberian Music. La recentment desapareguda Alicia de la Rocha en va ser presidenta honorífica des de la seva creació. I Ginny Anglès posa nom a un dels programes de doctorat que la Foundation for Iberian Music premia cada any. També hi ha una càtedra que porta el nom de Frederic Montpou, creada el 2003 en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull. Diferents programes d'estudis de compositors com Mateo Fletxa, Antoni Literas, Enric Granados o Carles Sorinyac. I per últim, l'obra de Joaquim Homs també forma part dels aspectes distintius d'aquesta institució acadèmica i cultural que representa la Foundation for Iberian Music a Nova York, tota una plataforma de divulgació de la nostra música a la capital cultural del món que mereix tots els esforços i les felicitacions.
Fins aquí les notes de clàssica d'avui. I demà.
Demà dijous passaran pel nostre estudi els protagonistes del pròxim concert del Cor Vivaldi que tindrà lloc diumenge a l'Auditori. Són Òscar Boada, el director del cor, i Eduard Iniesta, compositor de l'obra Tot accidi tis Helenis, que podrem veure, com dèiem, diumenge a l'Auditori. Demà ens n'explicaran tots els detalls. També parlarem de sarsuela a propòsit de l'estrena de Maruixa d'Amadeu Vives a càrrec dels Amics de l'Òpera de Sabadell aquest cap de setmana a la capital del Vallès Occidental. I acabarem parlant amb Jordi Lluch, el creador del nou cor Ciutat Ciutat de Mataró, que s'estrenarà també aquest cap de setmana per tancar els actes de la Setmana de Música Antiga de Mataró. Per tot això, doncs, esperem que no us vulgueu perdre la pròxima edició de Notes de Clàssica. Us hi esperarem, com sempre, Susanna Bonany, Alfred Marín i Albert Torrents. Fins llavors, molt bona nit.